Radio Vida. Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de divendres 31 de gener de 2025. Si ens acompanyeu al llarg d'aquestes 3 hores fins les 12, acomiadarem aquest mes de gener. Som l'equip del Penedès en xarxa, repartit entre Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem, Sílvia Delgado, i avui s'incorpora, retrobem Toni Olivella. Com cada matí us acompanyem des d'ara i fins les 12, menys dos minuts, amb aquestes propostes amb les quals acomiadem aquest mes de gener, que quan el vam estrenar després de festa semblava que havia de ser molt costerut i que costaria molt. I avui li diem adéu i estrenem febrer. Començarem amb la previsió meteorològica d'aquí uns minuts, així que acabem el sumari amb el Marc Paredes, que ens explicarà com serà la meteo aquest divendres, dissabte i diumenge. I tot seguit als esports, una prèvia ràpida, només dels partits més destacats del cap de setmana, i l'entrevista avui amb el castellvinenc Ivan Penya, subcampió europeu de carcross. A 9:15, un imperdible que arriba 3 cops durant el magazín, és el flash informatiu, aquests 5 minuts, on us expliquem què passa a les dues comarques, a l'Alt i al Baix Penedès. I els divendres, cada 15 dies, després d'aquest primer flaix, a 9:45, conversem amb un dels alcaldes dels nostres municipis. Avui anirem fins a Castellet i la Gornal, municipi frontera, amb l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf, per conversar amb el seu alcalde, el Xavier Revuelta, amb qui volem fer balanç d'aquests gairebé 2 anys d'alcaldia. Això serà al maig. I parlar també del Parc del Foix, dels polígons industrials o de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja que ell n'és vicepresident. A les 10:06... A l'entrevista ens ho passarem bé i aprendrem de cuina, perquè conversem amb el cuiner i creador de continguts sadurninenc, Cintet Carafí. A 10:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per escoltar què passa aquest matí de divendres als nostres municipis, i seguim. Sabíeu que a partir d'aquest any, d'aquest 2025, l'edat legal de jubilació ha canviat i ha pujat a 66 anys i 8 mesos? Doncs d'aquesta qüestió, així com de pensions, de les vacances, si les has fet o no, a inicis d'any, del salari mínim, que puja una mica, de totes aquestes qüestions en parlarem a 10:45 al Món del Treball, amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. El Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, vindrà a les 11 i ens comentarà totes les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana. A 11:45, última cita amb l'actualitat, amb el flash informatiu, per anar tancant aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. I avui acabarem amb dues propostes de cap de setmana a la gent del detall. D'una banda, la festa de la Candelera a Calafell. En parlarem amb la regidora de festes, la Mònica Trepat, I de l'altra conversarem amb el Carles Ribot, impulsor del 12è Festival Hivernacle, que comença aquest diumenge a Vilafranca. Presentarem un cartellàs que dura 3 caps de setmana.
El temps.
No sé si ho heu notat, si heu sortit al carrer ja, però aquest matí feia una mica més de fresca que ahir. Aviam què hi diu l'expert, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem el divendres i ho fem amb un ambient força més fred que no pas els darrers dies. Ara mateix tenim temperatures al voltant d'aquests 3, 4, 5 graus a bona part del Penedès. Per tant, avui la sensació de fred viu és més que present. I tot això amb un cel força variable. El matí serà marcat per el sol, però de cara a la tarda tindrem més núvols. Seran inofensius, amb algunes clarianes, però en qualsevol cas la nuvolositat anirà amb augment i les temperatures que al migdia doncs, quedaran força més frenades. Temperatures d'hivern. Atenció demà a la primera part del cap de setmana perquè la situació s'anirà complicant. No tindrem un gran canvi de temps, però ja tindrem algunes precipitacions que aquí al Penedès arribaran més aviat de cara a la tarda. No obstant això, al matí ja arrencarà amb força nuvolositat, fins i tot amb la possibilitat d'alguna gotellada, en aquest cas cap a les comarques del nord del país, i és el que diem, que de cara a la tarda ens arribaria cap aquí al Penedès amb la possibilitat d'alguns plogims en conjunt febles, si bé de forma puntual podria caure algun ruixat una miqueta més intens i també amb temperatures que quedaran doncs, força frenades, temperatures, en aquest cas, pròpies d'hivern. I ja de cara a diumenge, les nuvolades seran història, tindrem ja una recta final del cap de setmana molt més estable, en temperatures fresques, i de cara als propers dies, per tant, a inicis de la setmana vinent, tant dilluns com dimarts estaran marcats encara per aquest ambient força assolellat, però haurem d'estar pendents a partir de dimecres, dijous, fins i tot divendres, i és que els models ens marquen la possibilitat d'algunes línies frontals una miqueta més actives i també amb la baixada dels termòmetres. Ho haurem d'anar seguint amb atenció, però sembla que de moment, demà a la tarda, ja tindrem un petit canvi de temps amb la possibilitat ja de primeres pluges. Això és tot. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Els esports.
Un dels nostres bàsics divendres rere divendres és la prèvia esportiva, uns minuts que serveixen per apropar els partits més destacats del cap de setmana penedesenc i que més aprofitem per recollir algun testimoni penedesenc. Avui conversarem amb el castellvinenc Ivan Pinya, subcampió europeu de carcross i que va participar a les Olimpíades de l'automobilisme FIA Motor Games. Apugem el taló esportiu, tot anant fins a la capital del Cava. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament anem a conèixer ja els partits de quilòmetre zero més destacats d'aquest cap de setmana i com sempre comencem amb el futbol i és que el Vilafranca visitarà diumenge la Rapitenca a les 12 del migdia en la 17a jornada de la Lliga Elite. I en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 16a jornada de l'Hockey Lliga. El Noia, després de disputar ahir jornada europea a França, es desplaçarà diumenge a Caldes per enfrontar-s'hi a les 12 del migdia, mentre que a partir de les 4 i 10, també diumenge, tindrem derbi penedesenc entre Calafell i Vilafranca a la capital del Vi. Tota la nostra atenció, doncs, en aquests dos enfrontaments de diumenge, sobretot en aquest derbi penedesenc que el Vilafranca jugarà a casa i que, a més, hauria de començar a sumar per triplicat, per mirar de sortir de la zona de descens directe. I tancarem aquesta prèvia recordant que tenim per davant dos caps de setmana de descans en l'Hockey Lliga Plata. Amb tot, el cap de setmana que ve estarem molt pendents del que faci el Vendrell en la Copa de la Princesa, on hi serà en condició d'anfitrió.
Sabíeu que a l'Alt Penedès tenim el subcampió europeu de carcross? Per conèixer una mica més de què es tracta aquesta modalitat esportiva, la Fanny Vivar ens espera als estudis de Canal 20, Ràdio Lèrdola.
Avui parlem d'una modalitat poc coneguda, que és el carcross, i per fer-ho ens acompanya l'Ivan Pinya, que és veí de Castellví de la Marca. Bon dia, Ivan.
Bon dia.
Hem dit aquesta paraula, Carcross, potser molts dels oients, o la gran majoria, és el primer cop que l'escolten. En què consisteix aquesta modalitat?
Bueno, consisteix en un cotxe, bueno, un buggy una mica més petit, en el qual correm en circuits de terra per tota Europa.
I per què aquesta modalitat? Com arribes fins aquí?
El meu pare, quan tenia la meva edat, bueno, fa molts anys ja, s'hi va dedicar i és un esport en el qual és molt divertit i ens agrada moltíssim a la família i, clar, vam tornar-hi.
No hi havia cap altra opció, potser, eh?
No, sí? Després del kàrting, al final, vam decidir anar a un esport més tranquil, on poder disfrutar de les carreres i de l'ambient.
Aquest és el principal objectiu?
Sí, bueno, al final guanyar, però passar-s'ho bé també compta.
En aquestes darreres temporades has anat aconseguint un bon palmarès. A veure, tinc per aquí apuntat alguna coseta. El 2023, per exemple, que no anem gaire lluny, vas ser campió d'Espanya i també campió europeu. Vas competir amb les dues modalitats. Normalment competeixes amb totes dues?
Bueno, va ser un any una mica excepcional, en el qual ens van sortir uns molt bons resultats, tant a nivell europeu com local. I, bueno, no és la lògica fer els dos seguits, perquè són moltes carreres. Ara ja només ens dediquem a fer l'europeu, perquè després d'aquell any ja vam, ens vam donar compte que no podia ser tantes coses.
Perquè quantes carreres són?
De l'europeu, aquest any, bueno, l'any 2023 van ser 8 i 7 d'Espanya. I aquest any a l'Europa ja són 11.
Per tant, són unes quantes carreres. A més, has d'anar viatjant, no? El fet de ser Europa vas tombant una mica.
Sí, bueno, al final anem a Txèquia, Alemanya, França, Espanya una i aquest any Portugal.
Per quin motiu t'has decantat per aquest?
Bueno, portaven molts anys el campionat d'Espanya i trencar una mica la rutina també va bé. Veure el nivell del campionat d'Europa, córrer contra gent que no has corregut mai, veure una mica altres circuits, que al final el campionat d'Espanya sempre anava amb els mateixos, i és trencar una mica la monotonia.
Per tant, té aquest incentiu, no? Tenia aquest incentiu i aquí t'has quedat. Parlaves de la temporada. Ara mateix no ha començat encara.
No, ara mateix estem de relax, diguem-ho així, preparant la nova temporada, acabant de concretar els equips i el cotxe per l'any que ve, però sí, ara estem de tranquil·litat.
Quan comença, més o menys? Quan està previst que comenci?
Comencem la segona setmana de maig. Comencem a Alemanya.
I s'allarga fins?
L'octubre, finals d'octubre a Portugal.
També has mencionat que esteu acabant de preparar el cotxe. Com funciona això? Ho gestioneu vosaltres?
Bueno, aquest any he fet un canvi d'equip, que estava fins ara a Portugal. Llavors hem hagut de preparar tota la logística i tot, perquè el cotxe ens ho porta un italià, en el qual ell gestiona la logística i tot el que ve sent una mica la carrera, i nosaltres ens dediquem a muntar el cotxe, a deixar-lo llest, a revisar si s'ha trencat alguna peça, si falta qualsevol cosa, però una mica així.
Aquí la teva professió juga al teu favor, no?
Sí, bueno, saber una mica de mecànica ens ajuda, perquè al final és mecànica bàsica, el del carcross, i bueno, al final ho tenim controlat.
I perquè comentaves que vas sota un equip, es pot anar per lliure també o és millor anar sota un equip?
Bueno, pots anar per lliure, però el problema és la logística, que al final has d'anar... A Txèquia són 26 hores des d'aquí. Al final, quan arribes allà, crec que moltes ganes d'anar a córrer no tens.
Per tant, és millor, no?, anar sota un equip, com comentaves, no?
Sí, bueno, per tema logístic, tema de recanvis, tema de motors, tot al final, si tens un equip gran, al final no tens cap problema de res. I si vas tu sol, és molt complicat portar tots els recanvis, totes les peces, si passés qualsevol cosa. Al final, també, en Europa, és quasi com una família. Tota la gent t'ajuda. Si tens algun problema, venen a la carpa, vas a la carpa, no hi ha... Són bueno, una gran família, al final.
Us coneixeu tots una mica entre tots?
Sí, sí, bueno... En anglès, això sí, però...
D'aquella manera, no?
D'aquella manera, al final, en anglès anem a tot arreu.
També comentar-te, el tema del carcross és es necessita un recolzament econòmic al darrere, com es gestiona tot aquesta... Tens sponsors que et facilitin poder-t'hi dedicar, perquè m'imagino que deu tenir un cost.
Sí, és un esport amateur, en el qual sempre alguna cosa has de posar. Tinc la gran sort que aquests últims anys m'han anat molt bé les coses i l'equip, una mica els sponsors i el que jo posi em donen per poder fer el que més m'agrada.
Per tant, pinta bé, no?
Sí, sí. Econòmicament no ens podem queixar de l'ajuda que rebem tant dels patrocinadors com de l'equip. Podria ser millor, però al final tampoc és... som conscients d'on estem.
També comentàvem que has estat campió d'Espanya, campió europeu, però aquí també entren en joc una mica els FIA Games. Explica'ns una mica què és això dels FIA Motorsport Games.
Bueno, al final és un esport, és com unes olimpiades, que al final no són olimpiades perquè tot l'automobilisme de Fórmula 1, ral·lis, tot no està catalogat com a esport olímpic. Llavors és com la competència, no és una competència, però bueno, és unes olimpiades, el fill al cap, en el qual la selecció espanyola t'agafa, bueno, et selecciona per mèrits propis.
Anava a dir, com t'arriben a seleccionar?
Bueno, al final ells miren les últimes 3-4 temporades, tots els resultats, i decideixen, tant com per resultats com per comportament, tot una mica, és bastant, ho tenen bastant sèrio. I et selecciona, crec que aquest any s'ha seleccionat el copilot de ral·lis del Carlos Sainz, i és molt xulo l'experiència.
En què consisteix? Va funcionar això? Això ja ha passat.
Sí, van ser a València, just 2 dies abans de, lamentablement, de l'Aldana. La selecció ens ho van confirmar el febrer de l'any passat i corríem a l'octubre. Llavors, durant entre febrer i l'octubre, doncs et preparen roba, mono, et fan meetings conforme per preparar-ho tot una mica. Vam haver d'anar a Madrid a fer també unes entrevistes amb a conèixer tots els companys d'equip. I al final la selecció s'encarrega tant de l'hotel, bueno, s'encarreguen de tot una mica, logístic, i tu només has d'anar allà, representar Espanya i guanyar.
I l'equip per quantes persones estava format?
Doncs l'equip de la selecció era unes 22 o 23 persones, de les quals cadascú representa la seva categoria. Uns anaven a ral·lis, altres a Carcross Senior, Carcross Junior, karting hi havia, drift, hi havia moltíssimes slalom, bueno, moltíssimes disciplines, en les quals només hi ha un representant, que és el complicat d'arribar allà, que és només va una persona
de cada una d'elles,
no? De cada una d'elles.
I en aquest cas del Carcross anaves tu, i un cop allà, quin és el funcionament? Quants dies dura? Quantes proves consisteix aquestes olimpiades?
Allà, al final, eren com una carrera d'un campionat d'Europa. Era arribar una mica abans, perquè allà es tenien que distribuir tot el tema de números, briefings... És una prova una mica a part, per tot el que comporta, però tot el tema de catering, tot això, ho porten allà al circuit i dura uns 4 dies. Entre anar i tornar i el briefing tot, són 4 dies en les quals hi ha la gran final, si arribes, perquè fas una crono, 3 mànigues classificatòries, la semifinal i la gran final, que és on al final tu jugues tot, perquè has pogut estar guanyant... Bueno, el meu cas vaig estar guanyant-ho tot, vaig tindre un petit problema a la semifinal que em va fer sortir a segona fila, quart, i al final vaig poder remuntar a segon.
Vull dir que pots anar caient, no?, durant el camí. Al final més arriben els millors a la gran final, com comentaves, no?
Sí, vam ser 35 i al final la final només van 15.
I vas acabant en aquesta segona posició, però tot i que va segon, el resultat a nivell d'equip va ser molt millor.
Sí, doncs vam aconseguir la medalla de plata, particularment jo, i vam poder ajudar a Espanya a ser campiona del món.
Per tant, era la teva primera vegada que participaves en aquests FIA Motorsport Games?
No, ja ens van seleccionar el 2022, que també malauradament vaig tornar a fer segon, però en aquell cas no vam poder ser campions del món, vam fer 600 o 700 en aquella temporada.
A veure si el 2026, no? És or i or, aconseguim totes dues. Tirant la vista cap al futur, Què esperes d'aquesta temporada?
Bueno, intentarem guanyar el Campionat d'Europa, que l'any passat se'ns va escapar per temes no propis, diguem-ho així. Van ser un any complicat, amb moltes trencadisses durant la temporada, una mica de mala sort, diguem-ho així, i intentarem aquest any guanyar el Campionat d'Europa.
Repetir el campionat que vas emportar-te el 2023.
Sí.
I també et mirant cap al futur. Et veus en un futur llunyà en el Carcross? Tens alguna altra modalitat en ment? Com ho veus, això?
Al final ja anem... Bueno, tinc ja una edat, hem de ser realistes. Porto molts anys competint. Molts més no els veig ja competint. Em veig dintre 2-3 anys més, sí, segurament sí, al món de l'autocross. Però crec que després d'això ja toca el retiro.
Per tant, mínim pels propers FIA Motorsport Games. En aquests encara et veurem, no?
Si em seleccionen, sí.
A veure si segurament que sí, si continues amb aquest palmarès que portes, amb aquesta trajectòria que portes al llarg d'aquests anys, ben segur que estem segurs que t'hi tornarem a veure allà representant Espanya. Moltes gràcies, Ivan Pinya, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
I walk along the city streets you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me.
És Sandy Shaw cantant There's Always Something, que ens durà el flash de notícies de 9:45. Després seguim parlant amb l'alcalde de Castellet i la Gornal.
When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night, and I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind. If you should find you miss a sweet and tender love we used to share, just come back to the places where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free when there is always something there to remind me.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim a la sintonia de Ràdio Vilafranca algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Música. Alcaldes i bombers es reuneixen per millorar la coordinació en cas d'incendis forestals i inundacions. Aquest dijous, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès acollia un nou Consell d'Alcaldies, el primer del 2025. A l'ordre del dia només hi havia un punt destacat, una trobada en comú entre alcaldes i bombers per millorar la coordinació supramunicipal en cas d'incendi forestal i inundacions. En representació dels bombers, la sessió comptava amb la presència del cap de la regió d'emergència metropolitana sud, Joan Rovira. Segons Rovira, l'Alt Penedès està en una situació relativament positiva pel que fa al risc d'incendis o inundacions, però hi ha aspectes que cal continuar millorant, sobretot els relatius als incendis forestals i al seu impacte a urbanitzacions. El fons de capital de risc Carlyle explora la venda de Codorniu 6 anys després d'entrar a l'accionariat. Segons han publicat diversos mitjans i ha confirmat l'ACN de fons del mercat, la gestora ha iniciat el procés de recerca d'assessors per estudiar aquesta possible desinversió i maximitzar el valor de la companyia. Ara mateix, Carlyle és propietari del 68% de les accions. L'operació es trobaria en una fase molt preliminar i buscaria aprofitar el bon moment en què es troba l'empresa, que ha facturat 232 milions d'euros en l'últim exercici fiscal, que va de juliol del 2023 a juny del 2024. Es tracta d'uns resultats que superen entre un 30 i un 40% els nivells pre-Covid i anteriors a l'entrada de Carlyle. El benefici operatiu de l'últim any fiscal va ser de 39 milions d'euros, el millor en els últims 10 anys. Així mateix, Codorniu tenia un EBITDA de 26 milions d'euros en el moment de l'adquisició per part del fons de capital de risc i avui dia la xifra s'ha duplicat amb un negoci que s'espera que generi 50 milions de resultat brut d'explotació a curt termini. Pel que fa a la facturació, s'espera tancar l'any fiscal a prop dels 240 milions d'euros. Roben diversos Seat Ibiza al Penedès. No estan al rànquing dels cotxes més robats, però un model de Seat Ibiza és objecte dels lladres en els últims mesos al Penedès. En els últims 3 mesos han desaparegut entre l'Alt Penedès i el Baix Penedès fins a 10 vehicles aquest model, segons el setmanari El 3 de 8, que cita fonts dels Mossos d'Esquadra i de RAC1, una informació que també vam recollir a Ràdio Vilafranca. En tots els casos, els vehicles són robats al carrer en municipis petits i de matinada. Els cotxes robats estan principalment fabricats entre els anys 2000 i 2010. Els lladres han actuat en 8 municipis de l'Alt Penedès, però també a Banyeres i Llorenç, al Baix Penedès, entre el 29 d'octubre i el 16 de gener. Només 4 dels vehicles han pogut ser localitzats. En un dels casos va ser detinguda la persona que el conduïa. Els Mossos d'Esquadra mantenen una recerca. La principal hipòtesi és que els lladres pretenguin fer-se amb peces d'un vehicle que ja no es fabrica, però que és molt fiable pel que hi ha components molt valorats en el mercat de segona mà. I acabem explicant-vos que el grup El Molí dels Monjos porta a Sant Miquel d'Olèrdola aquest diumenge l'obra La vella vetlla dins la roda de teatre de l'Alt Penedès. El teatre de proximitat torna a Olèrdola de la mà de la roda de teatre de l'Alt Penedès, que suma la seva 34a edició aquesta temporada. En aquesta ocasió, el grup El Molí Teatre dels Monjos porta a Sant Miquel d'Olèrdola l'obra La vella vetlla, escrita i dirigida per Carles Casas. La cita és a 2:15 de la tarda d'aquest diumenge al local Rossend Muntaner. Tal com explica el mateix Carles Casas, el punt de partida és la defunció d'un personatge. El seu entorn coincideix en una sala de vetlles on es condensen avarícia, cobdícia i ironia, però també la tendresa i l'amor, en un mateix temps i espai, que porta a reflexionar sobre la mort i el buit. La d'aquest diumenge a Sant Miquel d'Olèrdola serà la 7a representació que el grup dels monjos faci de La vella vetlla.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui a la Roda d'Alcaldes ens n'anem fins a un dels límits territorials de l'Alt Penedès, Castellet i la Gornal, municipi que per la seva situació es troba tocat del Baix Penedès i del Garraf. Castellet és un dels municipis més extensos de l'Alt Penedès i compta amb un ric patrimoni històric, com el Castell de Castellet, que és la joia principal envoltat del Parc Natural del Foix. Per conèixer-lo una mica més en profunditat, anem fins a Canal 20, Ràdio L'Èrdola, on ens espera Joan Enric Vidal, que conversa amb Xavier Revuelta, l'alcalde de Castellet i la Gornal.
Benvingut, Xavi, gràcies.
Bon dia.
Com tenim el municipi de Castellet, alcalde?
El municipi de Castellet i la Gornal és un municipi molt extens, de la comarca, em sembla que és el tercer per darrere Olèrdola i Subirats, de 48 quilòmetres quadrats, dels quals 19 quilòmetres quadrats són massa boscosa dintre el Parc Natural del Foix. I bé, el nostre municipi, doncs, com qualsevol municipi del nostre territori, doncs, té les seves problemàtiques, té moltes problemàtiques. Només per resumir-les, pel nostre municipi passa la via fèrrea, hi passa l'AP7, hi passa la Nacional 340, tenim una subestació elèctrica, per ser menys que els altres ens passaria, perquè també això està en un pomor, ens passarien dues línies de la MAT, de la molt alta tensió. És a dir, tenim un municipi molt complicat.
Divertit, eh?
Distret, sí. Però bueno, amb ganes de tirar endavant.
Molt bé. El Xavier Revuelta és alcalde des de l'any 2023, que va agafar relleu un històric, el Miguel Delgado, que va ser alcalde 20 i escaig
anys. 23 anys d'alcalde, en el mandat anterior doncs, va decidir deixar-ho i donar-me el pas a mi. I bé, ja un any i mig del mandat anterior i a partir d'aquestes últimes eleccions doncs, ara farà ara aquest estiu 2 anys.
Des de quan estàs en política?
Del 2011. Ja fa algun any, sempre en política municipal, evidentment, i bé, és un aspecte, aquesta política local té moltes coses bones, es pateix molt, però també té moltes coses positives i són les que m'emporto.
Una cosa compensa l'altra, no?
Sí. Quan són bones, compensa molt.
Sí, quan comença a complicar, la cosa canvia. Xavier Revuelta, alcalde de Castellet i la Gornal. Deies que sou el tercer municipi amb extensió i un municipi molt complex perquè teniu quants nuclis?
12.
12 nuclis?
12 nuclis de
població. I com us ho apanyeu, això, per coordinar tot això?
Doncs és una mica màgia, perquè tenim nuclis històrics com Sant Marçal, Les Masuques, Torrelletes, Castellet, Clariana, La Gornal, Les Casetes, i tenim uns altres nuclis que fins ara n'hem anat dient urbanitzacions, però jo també els entenc com a nuclis de població, que són Trencarroques, Vall de Mar, Rocallisa i el Rosers, i juntament amb la Creu i els Àngels. Bé, són antigues urbanitzacions dels anys 70-80 que, doncs, evidentment, ara doncs, tenen la propietat de nucli de població, i una de les nostres feines també és treure aquella etiqueta d'urbanització, no? Perquè són nuclis de població. I bé, sempre hi ha temàtiques, evidentment són 12 festes majors, tenim una estructura molt feta a mida, no? pel nostre municipi.
I com hi arribeu a tot arreu? Com s'ho feu?
En l'aspecte de les festes majors són les entitats a cada nucli que organitzen, i nosaltres el que establim és doncs, un sistema de subvencions que aportem una quantitat econòmica per també ajudar a cada nucli la gestió de la festa major.
El nucli, el municipi de Castellet i la Gornal, és un municipi doncs, important per la seva ubicació. Esteu un peu a Tarragona, un peu a Barcelona, i a nivell de comarques també toqueu amb el Garraf, en fi, que és un municipi, i el Baix Penedès està clar, no?, que és un municipi que realment estratègicament col·locat.
Estratègicament col·locat, però amb la dificultat aquesta que parlàvem, no?, la gran extensió i el fet aquest de tocar dues províncies, tenim inclús a Les Casetes de la Gornal, un carrer que és el carrer de les dues províncies.
A Bellvei.
A Bellvei. Vallvei mig carrer, la Gornal nostre mig carrer.
Una sèrie, una sèrie, eh?
Sí, sí. I bueno, és un carrer curiós que doncs, també li volem donar una mica de renom en aquest aspecte, però que aquí marca una mica la problemàtica, no, del nostre municipi.
Quins són els grans projectes de municipi? De fet, van començar aquesta etapa doncs, fa un any i mig, anem camí dels dos anys ja, estem arribant a la meitat d'aquest cicle, d'aquesta legislatura, diguem-ho així. I què s'ha fet amb aquest any i mig, tirant a dos anys?
La nostra feina és consolidar, no? Del mandat anterior de l'exalcalde Miguel Delgado es va contribuir al creixement social a cada un dels nuclis. Som un municipi amb els 12 nuclis, dels quals els 12 n'hi ha 11 que tenen el seu centre cívic, el seu edifici de referència, doncs per això, no? Per les activitats, per les festes majors, i és un centre de reunió dels veïns de Castellet i la Gornal. És un fet importantíssim. Nosaltres, clar, evidentment, estem a mantenir això. Hem fet molta inversió en aigua, la sequera ens va obligar. En aquests nuclis que dèiem que eren les urbanitzacions amb les quals les xarxes d'aigua eren de tuberies de fibreciment, i evidentment això ara, doncs, amb moviments de terra, amb les pressions, les noves pressions que tenen els sistemes d'aigua, ens rebenten, tenim un grau molt elevat de pèrdua d'aigua, i en el pressupost de l'any passat, per exemple, doncs vam fer una aportació econòmica de 600.000 euros per reparació d'un dels nuclis, que és Rosers, doncs per lluitar contra això.
Bé, doncs lluitant, suposo que es fan tants quilòmetres quadrats, doncs costa de coordinar. Un altre dels temes importants del municipi de Castellet i la Gornal, alcalde, és, jo diria que la joia de la corona, amb permís, el Parc del Foix. És un tema molt important, un Parc del Foix que potser el compartiu amb algun altre municipi, o no?
Amb Santa Margarida i els Monjos.
Santa Margarida i els Monjos, però que realment és un tema molt important i una de, jo diria que és un dels pulmons del Penedès, no?
Sí, realment és el pulmó del Penedès en l'aspecte de que doncs, la natura, si hi vas, estàs en contacte, perquè doncs, veus doncs, l'àguila coabarrada, veus molta fauna que hi habita, periòdicament. El fet de l'embassament és un problema afegit a lo que és l'entorn del parc natural. El parc natural està molt recuperat tècnicament, però tenim el fet de l'embassament, que depèn de l'ACA, i que, doncs, bé, l'embassament del Foix el tenim doncs, en la situació de... Bé, ara, últimament, va sobreixir amb les pluges que van sobtar, i bé, hi ha estudis, hi ha projectes per recuperar també espais i zones de la làmina d'aigua, diguéssim, i també hi estem treballant conjuntament amb el Consell Comarcal, l'ACA, Diputació de Barcelona, és a dir, bé, tenim projectes conjunts per millorar l'entorn encara més.
Anem a parlar de temes importants, perquè també el teu municipi té polígons, té indústria, com està això?
Té un petit polígon a la Gornal, que és el polígon de les Planes, on hi ha una activitat doncs, d'una empresa del sistema de construcció, del refractari, i estem treballant fa 20 anys per poder desenvolupar un nou sector a la zona de Robert Bosch. Nosaltres, quan Robert Bosch va esclatar i va tancar portes, clar, nosaltres ens presentava un problema en el fet de que doncs, tota aquella magnitud de nau l'havíem d'ocupar i l'havíem de donar-li un ús perquè allò buit no hi fa res.
No hi ha hagut cap... Es va parlar, no?, que hi hauria algun projecte que una empresa pogués fer-se encàrrec de
sí.
Les instal·lacions, si més no.
Sí, no. No, i finalment hi ha hagut una empresa que s'hi ha establert, és una empresa que treballa amb el plàstic reciclat i que ja s'hi està acabant d'establir, estan muntant les línies de fabricació i finalment això que et deia, no? S'ha pogut recuperar aquest teixit laboral, no? A través d'una taula de reindustrialització que va haver amb els companys de la Robert Bosch, dels sindicats, del Consell Comarcal, doncs va haver tota una feina important per poder reindustrialitzar i que els mateixos treballadors que quedaven de Robert Bosch poguessin passar a la nova entitat que actuava allà, no? I bueno, en part ha estat així, s'han salvat llocs de feina, i ja és important. La fàbrica ja comença a treballar, que també és important, i ara també s'està desenvolupant un sector de polígon que és un punt estratègic del nostre país i que doncs, també és un polígon que pertanyerà a tres municipis, Castellet i la Gornal, l'Arbós i Castellví de la Marca, i que bueno, s'està tramitant.
Evidentment, feu frontera, diguem-ho d'aquesta manera, amb molts municipis, no? I també amb el canvi de comarca. Quin és el tipus de relació que porteu amb els alcaldes de l'entorn?
Bé, la relació entre alcaldes sempre és bona. Jo crec que la política local...
Clar, perquè estàs amb un peu a l'Alt Penedès i un peu al Baix Penedès. Sí. Esclar, sí. I potser has de compassiar una mica la història, sí, i canviar-te el xip, tot i que ja sabem que aquesta llet pertany avui en dia a l'Alt Penedès. Però jo el recordo, el Garraf.
Havia pertanyat al Garraf.
Jo el recordo, com els que som en una edat, sí, concreta, no sé si el 70 o 80 es va fer.
Sí, el 73. Sí. Però el Departament Judicial encara el seguim tenint a Vilanova.
Algunes gestions els feu a Vilanova?
Tota la gestió judicial, nosaltres no anem a Vilafranca, anem a Vilanova. O sigui, això no ho van canviar. Bueno.
Són temes molt curiosos. Això li passa també a un municipi que està a l'altra punta de comarca, que és Olesa Bones Valls, que també, sí, havia estat al Garraf i encara segueix dependent de moltes coses. La burocràcia és a part.
Sí, quan es barreja la geografia, no? El municipi en aquestes colindants amb altres municipis i províncies, això crea un problema afegit a la tramitació normal de qualsevol ciutadà pugui fer, i es compliquen d'aquestes maneres.
Esteu còmodes, no? A l'Alpenès, estaríeu millor al Baix?
No, estem molt còmodes en el Penedès, sí? Estem agafant molta situació en quant a presència, no? Tenim una tècnica de turisme que també ens promociona molt el nostre mercat medieval de Castellet. Estem fent projectes, tenim un projecte molt interessant davant mateix d'aquest polígon que s'ha de desenvolupar. Davant mateix, aquí se'ns en va alinear les estrelles, i és un polígon on s'aglomeren totes les bodegues del municipi, i aquest fet, bueno, estem treballant amb Diputació perquè aquest fet encara era convenient que fos un producte turístic, i en allà doncs estem treballant perquè sigui doncs la ruta dels cellers, una ruta dels cellers que es farà a peu, d'un recorregut de 10 quilòmetres, en el qual hi ha doncs, 4 bodegues, i també hi ha una previsió de fer un hotel de luxe.
Molt bé, no?
I bueno, reactivem la zona.
I restauració també esteu ben servits.
De restauració tenim, bueno, tenim restaurants a Castellet, a les Casetes, bé, també anem fent, no en tenim gaires. Aquesta disgregació municipal evita això, no? El fet de poder tenir doncs, una xarxa comercial forta.
Ets vicepresident de la Mancomunitat de Municipis del Penedès Garraf, com a vicepresident, hem dit. Quina feina desenvolupeu des de la Mancomunitat?
Des de la vicepresidència, sí, de Mancomunitat de Sanejament, la meva tasca és la de gestió de tot el sistema de depuradores del Gran Penedès i el Garraf. Evidentment hi ha altres àrees, i cada àrea desenvolupa doncs les seves facultats. És això, no? És un servei mancomunat que fa amb la peça angular en la recollida d'escombraries. És pràcticament general, tots els municipis estan amb aquesta gestió de la recollida d'escombraries de la Mancomunitat, i bueno, és la peça angular, i això és interessant i important perquè vol dir que mancomuna, i això fa que doncs hi hagi aquesta congenia entre alcaldies, hi ha un contacte directe, i això és important i s'ha de remarcar perquè doncs és el que també fa tirar endavant els municipis.
I aquest projecte de les depuradores és un projecte important perquè avui en dia, evidentment, és un dels temes cabdals, no? La depuració de l'aigua, que tot estigui en bon estat, i és un projecte que es ve treballant des de fa anys, però ara s'arriba ja quin seria aquest projecte? On serien aquestes depuradores?
El projecte no són en bé les depuradores, sinó que en cada instal·lació on ja tenim les depuradores, ficar-hi plantes de regeneració d'aigua. Uh-huh. És a dir, la sequera ha donat un abans i un després en la gestió de l'aigua i nosaltres, doncs, com a entitat gestora del sanejament aquí al Gran Penedès i Garraf, creiem que hem de fer un pas endavant i també, doncs, tant escoltar la necessitat d'alguns ajuntaments que ens demanen aigua per rec de via pública, de zones jardinades, o del sector de l'agricultura que ens demana aigua també per regar les seves vinyes, no? I ara mateix també hi ha una intenció de crear una comunitat de regants pel sector de la viticultura, el Penedès, i bé, en aquest sentit, no?, de donar aquest suport paral·lel, vam creure, i tenim ja per firmar el conveni amb l'ACA, vam creure que, doncs, les depuradores de més capdalt d'aigua tinguessin, a banda d'aquest sistema de depuradora, un sistema de regeneració d'aigua que el que faria és agafar part d'aquesta depuració, regenerar-la, emmagatzemar-la i també, doncs, valdria per això, no? per rec de via pública, jardineria o el sector de la vinya i el vi.
Quants habitants sou a Castellet i Jordà?
2.700 i escaig, 80, crec.
Per tant,
crec.
Municipis no és molta gent, oi?
Som
molt repartits,
sí,
eh?
Sí, som nuclis molt, molt dispersos. El que té més habitants és la Gornal, que hem de tenir uns 500 i escaig, i tot l'altre són de 400 a 170.
Una mica la capitalitat seria la Gornal, no?
És on sí, té l'Ajuntament. Sí, és on hi ha l'Ajuntament, on hi ha el nostre teatre públic Montserrat Roig, i bé, és el centre neuràlgic del municipi.
I on hi havia hagut un equip de futbol important i un camp de gespa natural,
on hi havia
que ha desaparegut, no?
Un equip de futbol, jo mateix hi vaig jugar en aquella època, i sí, la veritat és que...
El recordem.
La veritat és que una de les llàstimes, en principi, va ser quan vam recuperar l'antic camp de futbol, que estava en estat, doncs, d'abandonament. Des de l'Ajuntament es va creure convenient que una part important de lo que és el camp fos un parc, un gran parc. I llavors, clar, jo deia, hòstia, aquí, jo no pot ser aquí ara...
Que soc futbolero i jugat aquí, no penso... No va poder ser.
Però ara estem molt contents i evidentment, aquesta reconversió també de futbol al parc perquè juguin la canalla, hi ha molta canalla joveneta al poble, doncs és útil també.
El Javier Revolta és l'alcalde del Partit Socialista de Catalunya, del PSC,
sí.
Que esteu avui en dia, doncs, amb Oriola, eh? Esteu... capitalitzant, bueno, molts municipis, no? I Catalunya.
Bueno, estem al capdavant de moltes administracions, però evidentment amb una dificultat molt gran també també estar sempre en el pacte profund i això ho anem veient a diari, doncs és una dificultat afegida, no?
Bé, qüestió d'anar treballant i anar fent feina.
Anar fent.
Jo sempre he pensat que els relleus són bons si es fan a temps.
Sí, sí.
Ara... cal veure els resultats que es donguin.
S'ha de veure.
Escolta'm, també, el teu municipi, a nivell de tots aquests nuclis que ens acabes de parlar, o hem parlat ja, té també moltes festes i activitats importants. Quines destacaríem de festes importants a Castellet i la Gornal?
La festa que nosaltres entenem una mica com la festa major general és la fira del Mercat Medieval de Castellet, que es fa el 7 i el 8, la primera setmana de juny. Aquí, doncs, és on... tots els nuclis venen i s'ajunten allà, no? I és el punt de trobada. Llavors, a cada nucli té la seva festa major programada en un dia diferent de l'any i bé, això també, doncs, fa que la riquesa folclòrica, tenim grups geganters a Clariana i a Sant Marçal, tenim drac a la Gornal i a Sant Marçal, bueno, anem combinant-ho, doncs, d'una manera molt, molt agraïda i que, evidentment, des de l'Ajuntament també agraïm a les entitats que són les que fan aquestes activitats.
Comparteixes govern amb un altre partit?
Estem en govern compartit amb Esquerra Republicana de Catalunya i bé, anem amb aquesta mateixa dinàmica. Jo la intenció va ser la de pactar perquè ens faltava un regidor. Vam estar...
negociant
amb Junts i amb Esquerra. Junts ens demanaven molta cosa per lo que tenia que ser. Esquerra es van avenir i bé, estem en un pacte de govern i treballant pel municipi.
Perquè recordo que a Castellet i la Gornal hi havia sempre governs majoritaris, no? O sempre o quasi sempre, almenys els darrers anys.
Sí, l'últim mandat es va governar en minoria. Ara aquest mandat actual, que estem anant en majoria juntament amb Esquerra, i en tots els governs de l'exalcalde Miguel Delgado, doncs, es va guanyar per majoria.
Com tenia el municipi a nivell de seguretat?
El tema de la seguretat és un tema...
Com ho feu? Perquè, esclar...
Vital. Nosaltres tenim una gran problemàtica en el tema de la seguretat. Tenim moltes ocupacions delinqüencials, també en tenim d'ocupacions socials, que s'atenen des de serveis socials, però tenim moltes ocupacions delinqüencials, bé, amb el que correspon a això, no? És, picades de llum, d'aigua, plantacions de marihuana... Els Mossos estan molt actius i col·laboren molt amb nosaltres, som un municipi petit i no tenim cos de seguretat, i ara, bueno, en el proper pressupost que ara estem treballant, doncs ja tenim implantat una partida per poder treballar el control de càmeres lectores de matrícula i de videovigilància, perquè és que ho tenim disparat, desmarxat, és això també, eh? Estem entre Barcelona i Tarragona i la gent fan el passet al costat i marxen de Vendrell, que hi ha més control, marxen de l'Arbós, que hi ha més control, estan lluny de Vilafranca, estan a prop de Vilanova, Cubelles, Cunit... Bueno, som un punt
complex, eh?
Que hi ha caldo de cultiu en aquest aspecte delinqüencial i doncs bé, necessitem treballar per tenir un cos de guàrdies municipals
Ho treballareu,
urgent.
Aquest tema?
Ho estem treballant ja també.
Alguna cosa més que vulguis afegir, aprofitant la benentesa, Xavier?
Doncs res, gràcies per aquesta possibilitat de també donar una mica a conèixer el nostre territori, el nostre municipi de Castellet i la Gornal, i que doncs si puc donar un missatge és que us esperem a la propera Mercat Medieval de Castellet, que doncs, sempre és un atractiu, cada any és diferent i bé, agrada molt als visitants que tenim.
Molt bé, que serà més un lloc emblemàtic sobre l'embassament del Foix i amb aquest castell tan xulo que teniu, no? Sí. El castell que és vostre o no?
No, el castell és de la Fundació Abertis i bé, hi ha gestió administrativa de Fundació Abertis en allà. I bueno, per aquest cap de setmana del Mercat Medieval doncs, també es obren les portes i és visitable.
Gràcies, doncs. Gràcies a en Xavier Revolta, alcalde de Castellet i la Gornal.
Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'm.
Ara pausa i de seguida el butlletí de notícies.